Bon dia, són les 8. La caravana, amb Joan Trias. Ahir es va viure una nova nit del cinema en català a la 16a edició dels Premis Gaudí de l'Acadèmia Catalana. Una nova nit de cinema i una nova nit reivindicativa per part del sector cultural. Per la resta, una gala més en la que els convidats marxaven foragitats quan creuen que les càmeres no tenen el pilot vermell. Però quedem-nos amb les reivindicacions, que ahir van ser molt interessants. I jo me'n quedo amb tres, que potser venen a dir una mica el mateix. La reivindicació d'una dona que ha passat per aquests micròfons amb honestedat, valentia i humor i que ahir va rebre un nou Gaudí pel seu darrer documental. Carme Elias, 5 anys després de rodar el documental, segueix allà, dempeus, visualitzant el que sovint queda amagat per la duresa de l'oblit. I encara una segona reivindicació en forma de guardó pel documental El Bus, sobre la vida dels convictes fora de la presó, un documental que no hagués estat possible sense la feinada immensa que fan des de l'obra mercedària, que també han passat sovint per aquests micròfons per explicar-nos una altra realitat que no veiem o que no volem veure. I l'última, ella, l'actriu d'Osona, Yolanda Sey, que deia això.
I ara que estem en confiança i que en cap cas estic ofenent a ningú que em pugui donar feina, m'agradaria compartir amb vosaltres una dada. Segons un estudi que han fet les companyes de Dones Visuals, hi ha un 7,88% de personatges no blancs a les candidatures del Gaudí. Un 7,88% de personatges no blancs, no negres, eh? Diem que el cinema imita la vida. Doncs jo no sé on viviu, però a la vida hi ha més d'un 7,88% de diversitat. Tu et lleves, baixes a fer el cafè, agafes el bus i ja t'has patat aquest 7,88%. Vallvidrera no serà Suècia, però això que estem veient tampoc és Catalunya, eh?
O enfoquem totes les realitats que som com a país o viurem amb la vena als ulls creient que vivim en un país que no existeix. Són les 8 i 2 minuts i qui pujarà la caravana aquest dilluns 5 de febrer del 2024? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. A partir de les 9 parlarem amb dos pagesos, un de Sant Boi de Llobregat i l'altre del Penedès, per conèixer de prop la situació del sector agrícola a Catalunya. Serà uns minuts més tard quan obrirem, com cada dilluns, la nostra tertúlia d'actualitat política del Primer Cafè, avui amb Àngel Miret, Toni Picó i Xavier Torrents. A partir de les 11 parlarem dels conflictes en l'àmbit familiar amb el president i directora de l'equip SER, Oriol Julià i Laura Torrella. I a 11:45 saludarem els actors Manel Barceló i Lloll Bertran per parlar de l'obra de teatre Tot fent Pigmalió, que aquests dies s'està representant a la Sala Versus Glòries de Barcelona. Uns minuts més tard, cap a les 12 del migdia, atenció, perquè estrenarem una nova secció de conflictologia i ho farem cada dilluns amb la companyia del conflictòleg Xavier Pastor. Com sempre, arribarem al punt de la una vivint amb una mica més de salut a la nostra particular consulta amb el doctor Jacinto Valverde. Encararem l'última hora de programa parlant de videojocs de la mà del periodista Joan Sabrián. Descobrirem on ens portarà la girocleta d'Olma Giró i acabarem, com sempre, amb el Bona Vesprada de Rafa Sanahuja.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes. Caravaneres i caravaneros, ja som aquí. Vuit i quatre minuts abans de tots aquests continguts, però donem un cop d'ull als titulars més rellevants de la jornada. Júlia Julbe, molt bon dia.
Bon dia.
Creatura d'Helena Martín i Saben Aquell de David Trueba són les grans triomfadores de la 16a gala dels Premis Gaudí.
Sí, Creatura s'ha endut 6 premis, entre els quals la millor direcció per a Martín, i és que la cinta partia com a favorita als Premis de l'Acadèmia del Cinema Català amb 15 nominacions.
I Saben Aquell de David Trueba, que se n'ha endut 7.
Els actors David Verdaguer i Carolina Ayuste han rebut el Gaudí a millor protagonista masculí i femení, respectivament. Verdaguer es posa en la pell de l'humorista Eugenio i Ayuste representa Conchita, també humorista, i la seva parella. El film de Trueba també ha estat guardonat a la millor direcció de producció, millor so, millor maquillatge, millor vestuari i millor direcció artística.
I canviem d'equació perquè el fiscal del Tribunal Suprem suposa investigar Carles Puigdemont per terrorisme en el cas de Tsunami Democràtic.
Álvaro Redondo contradiu així a l'exposició raonada del jutge de l'Audiència Nacional que instrueix el cas Manuel García Castellón, que va enviar al Suprem. Serà demà quan la Junta estudiarà el document de Redondo i definirà també un criteri davant de la sala del penal del Suprem. El tribunal haurà de decidir si assumeix o no aquest cas.
D'altra banda, avui el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, i la ministra per la Transició Ecològica i Repte Demogràfic, Teresa Rivera, es reuneixen a Barcelona per abordar mesures per combatre la sequera.
I entre aquestes mesures que hi ha sobre la taula es planteja la possibilitat de portar aigua en vaixell des del País Valencià, tot plegat per abordar les actuacions per fer front a l'emergència per sequera que afecta 6 milions d'habitants.
Un dia en què també tindrem la mirada posada al que passi a l'Audiència de Barcelona, on comença avui el judici a l'exjugador del Barça, Dani Alves. Se l'acusa d'agredir sexualment una noia a la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de desembre del 2022.
L'acusació particular li demana 12 anys de presó i la Fiscalia 9. El judici a Dani Alves, de fet, ha aixecat molta expectació, moltíssima. Hi ha 270 periodistes acreditats de 70 mitjans diferents d'arreu del món, com Brasil, França, Argentina, Mèxic, Alemanya i el Regne Unit. El judici s'allargarà durant 3 dies.
Per cert, que d'aquí pocs minuts anirem cap a l'Audiència de Barcelona, on tindrem el nostre company, on ja tenim el nostre company Pau Massip, seguint-ho des d'allà tot plegat. Pel que fa als esports, el Real Madrid segueix líder en solitari a la Lliga, però amb només 2 punts d'avantatge sobre el Girona.
Tot plegat, després d'empatar 1 al derbi madrileny contra l'Atlètic, un solitari gol d'Abrahim Díaz de la primera meitat semblava que donaria la victòria als blancs, però Marcos Llorente al temps afegit empatava. Ara l'equip d'Ancelotti ja espera el Girona, que visitarà el Bernabéu a la propera jornada amb el lideratge en joc.
A més, el Barça és tercer a la Lliga després de guanyar aquest dissabte a l'Alavés per 1-3.
Bon partit dels de Xavi, amb un gran Yamin Lamal i l'invent de Christensen com a mig centre. Per la seva part, l'Espanyol va salvar els 3 punts després d'un gol de penal de Martin Braithwaite al temps afegit. És el màxim golejador de la categoria. Un partit també marcat per les escridassades de l'afició perica contra directiva, jugadors i l'entrenador Luis Miguel Ramis.
I a la cara B de l'actualitat, de què ens parlaràs avui, Núria?
Dels 7 carrers de Barcelona on ningú comet infraccions de parc. Tot plegat en un dia on també escoltarem la cançó que representarà Espanya al Festival d'Eurovisió i on descobrirem a quina gelateria podem anar a menjar gelats gratis a partir de demà i, atenció, fins al dia de Sant Valentí.
De seguida us ho expliquem tot plegat, abans però 7 minuts que passen de les 8, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
I a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. La setmana comença amb anticicló i això significa amb sol que lluirà bona part de Catalunya, sempre amb la presència d'alguns núvols alts i, sobretot, ara al matí amb molta boira a les comarques del Pla de Lleida, una boira que serà persistent, que estarà present durant tota la jornada i això farà que les comarques del Pla de Lleida les temperatures màximes avui no passin dels 6 a 8 graus aproximadament, mentre que la resta de Catalunya, com que s'imposarà el sol, les temperatures seran altes, novament màximes d'entre 20 i 25 graus, temperatures altíssimes per l'època de l'any en la qual ens trobem. Recordem que ahir diumenge va ser el dia de més calor registrat a molts punts del país, sobretot comarques de Barcelona i també comarques de Girona. Avui les temperatures es mantenen altes i ja diem que en sol, però amb aquestes boires. Demà les temperatures baixaran un parell de graus. Tot i això, farà fred al matí, però al centre del dia continuaran sent suaus. I demà a la tarda els núvols guanyaran terreny, taparan tot el cel a Catalunya, però no duraran precipitacions. Aquestes les esperem, sobretot, a partir de divendres.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Àlex Huguet, molt bon dia.
Molt bon dia. Alguns trams principals de l'àrea metropolitana van més plens aquest matí de dilluns, en part per incidències. L'A2 ara mateix molt afectada per l'accident entre Sant Feliu i Sant Vicenç dels Horts cap a Barcelona, amb 8 quilòmetres de congestió des del tram de Pallejà, però ja amb el carril reobert i molta congestió, per tant, durant 7 quilòmetres més a la B23 des de Molins fins a l'enllaç amb l'A2. A la mateixa via també registra una incidència entre Breda i Martorell en sentit est i a 4 quilòmetres més de lentitud i encara un altre accident en un punt complicat a la C58 arribant a Barcelona des de Montcada, on també talla un carril i hi ha més de 5 quilòmetres de congestió. Molta lentitud també a les rondes, a la pota nord, a la B20 des de Santa Coloma i sobretot en tot el tram de Santa Adrià i el Bon Pastor a la litoral en els dos sentits de la marxa. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Gràcies, Àlex. 9 minuts que passen de les 8 del matí. Rafa Sanahuja, hola, hola.
Ui, quina energia. Hola, hola.
És que és dilluns.
Ja, ja, per això...
De començar bé la setmana.
Per això em sobta. Per això em sobta.
Va, qui li donem el bon dia avui?
Mira, doncs podríem donar bon dia per moltes coses a aquesta noia, però els hi donarem, en aquest cas, per ser el centre d'una teoria de la conspiració.
Ui.
Bon dia, Taylor Swift.
que és bona, eh?
És bona, és bona. És bona cantant. Ja sabem, que a més ha fet història al Grammy aquesta matinada passada en aconseguir el seu quart guardó pel millor àlbum de l'any. Una màquina Taylor Swift. Però resulta que també és protagonista per una altra coseta.
Ei.
La ultradreta als Estats Units ha llançat una campanya contra aquesta cantant, convertida pels ideòlegs del trumpiste, en una mena d'operació psicològica massiva del govern perquè els nord-americans votin Joe Biden el novembre vinent. Com te lo digo. Els ultres difonen que el romanç de l'artista i el jugador de futbol americà Travis Kelce és un muntatge per manipular la lliga de futbol americà, que la guanyi l'equip del Nubi i declarin a la Super Bowl el seu suport a Biden. Senzill, eh? Tot plegat. Tot és un muntatge.
Déu-n'hi-do.
I la CIA està darrere, i
segur,
l'FBI...
Segur.
I tot allà, segons els trumpistes, eh? Tot molt senzill.
Ai.
En fi, que bon dia per a ella, per allò dels Grammys, i per ser una agent secreta.
Sí, sí, és la nostra 007.
Totalment. O sigui, ha estat una consorcia, però la relació i tot, eh?
Sí, sí, sí.
No, és que
és complicadíssim, tot...
No, no, però està ben lligat, està ben lligat.
Sí, sempre, aquestes coses sempre. Cuando el río suena...
Suena, home, sí, sospita, sospita de tot.
Qui necessita la vitamina aquest matí?
Bueno, ja sabem que ahir va ser la gala dels Premis Gaudí, ara ho comentàveu, a tope amb la cultura, i jo crec que necessitarà vitamines Julieta. Julieta, la cantant, que va interpretar en directe aquest himne del nostre estimat Raimon. Al vent.
Imaginar Julieta cantant Societat de Consum.
Jo crec que hauria estat una tria...
memorable.
No sé, memorable i,
sí,
i adient, segons està anant la temporada. Doncs sembla que hi ha hagut alguns petits problemes de so en el moment i la cançó no ha pogut lluir en tota la seva, en tot el seu esplendor, cosa que no ha passat desapercebut per a ningú. Molts comentaris a les xarxes perquè no ha agradat res el que ha fet Julieta en aquesta ocasió. Et porto alguns comentaris de la xarxa X, antic Twitter, antic pati de veïnes. Es pot destrossar més el vent de Raimon del que ha fet Julieta a la cerimònia dels Premis Gaudí? Es preguntava.
Vinga.
Un dels usuaris. Un altre deia, l'àudio de la Julieta també se l'han dut al vent, Premis Gaudí. Bueno. Un altre usuari citava els Mossos amb el vídeo de l'actuació. Una mica per dir, això igual és delicte, saps? No sé si m'agafes. En fi, vitamines per a ella, que té molt talent, però potser ahir no va ser la seva millor nit. No passa res.
No passa res.
Dies i dies.
Escolta, tampoc va ser la millor nit, deixa-m'ho dir això. Ho deia a l'inici, però avui posaria èmfasi perquè em va semblar...
Una mica allò qüestionable, tot.
Russant una mica la vergonyeta. Que és quan torna de publicitat TV3, això sempre passa cada cerimònia, eh?
Sí.
Quan torna de publicitat TV3, mentre hi ha publicitat, hi ha una actuació per allà i molts dels actors, les actrius, directors, directores, en fi, tothom que hi és allà,
sí,
surten a fumar, a xerrar una miqueta, a fer contactes entre ells, que em sembla molt bé. Però és que va tornar a TV3...
I no hi havia ningú.
I era tot buit. I gent tornant... Rius de gent tornant a la seva cadira...
Bueno, i a més sembla ser que hi havia gent d'esquenes a l'escenari, una cosa una mica...
Sí, sí, va sonar pels altaveus. Els preguem que seguin a les seves cadires.
Ja.
Vigilem una mica això.
No seríem els Estats Units organitzant gales, no?
I és la vostra nit, al final, saps?
Sí, sí,
si no
sí.
Podeu aguantar 3 hores en una cadira, què voleu que la gent aguanti TV3 des de casa?
O una pel·lícula de 7 hores.
Clar, 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 és així. Va, qui no li arrencarà el cotxe avui?
Mira, és fàcil que no li arrenqui un clàssic de les transmissions esportives de Movistar, antic Canal Plus, parlem de Carlos Martínez.
Sintonia de les sintonies, eh?
Sintonia,
sí.
Em sembla brutal. I és que no puc evitar escoltar aquesta sintonia i veure equips de futbol baixant de l'autobús.
Tal qual.
Perquè sempre connectaven quan baixaven, bueno, posaven les imatges dels equips que baixaven de l'autobús. Encara ara, Joan, segueix sent un dels temes més comentat a les xarxes socials. una vegada més perquè els usuaris consideren que els seus comentaris de Carlos Martínez durant el derbi madrileny d'ahir va ser esbiaixat i clarament madridista. També rep molt Axel Torres per ser el comentarista tècnic. No vegis gafapasta, li diuen. El gafapasta ha dit... En fi, la veritat és que porta unes ulleres de pasta prou considerable. La veritat és que a mi m'agrada molt l'estil de Carlos Martínez, molt radiofònic, tot i ser un comentarista de la televisió, un veterà de les transmissions, jo diria que el millor, probablement, de la televisió, però sí que és cert que ahir es confonia molt de jugadors. No sé què li va passar ahir.
Ai.
Tenia mal dia. No encertava amb els jugadors de l'Atlético de Madrid ni del Madrid. Confonia i tot en una mateixa transmissió. En qualsevol cas, sol fer un exercici bastant curiós a X, l'antic Twitter, antiga perruqueria de barri molt assequible, en què proveeix comentaris que el tillen de madridista. És a dir, quan acaba el partit, retuiteja comentaris que li han fet. Uns el tillen de madridista i un i els altres d'antimadridista, a la mateixa transmissió.
Bé, això passa és que alguna cosa està sent bé.
Suposo, però ell ho fa molt. Li fa gràcia. En qualsevol cas, ahir, doncs, molt criticat i probablement tingui problemes en arrencar el cotxe.
Mira...
Digues.
No sé per què explico les meves misèries, bueno, però bueno. És que ahir vaig riure molt i no puc no explicar-ho.
Amb què?
Ahir vaig anar a veure el dissabte i ahir vaig anar a veure... Llum Barcelona, que és el festival de llums, aquestes coses que fan a vegades per Barcelona, que, per cert, felicitats a tota l'organització, que va estar molt bé. I després de veure uns quants llocs de Llums Barcelona, hi havia un hotel al costat de Glòries que tenia una pantalla gegant, però gegant em refereixo molt gran.
Com una finestra d'aquestes...
Com dos finestres d'aquestes.
Dos finestres d'aquestes de Radio Estel.
Sí, sí, dalt i d'ample. On feien el partit, el derbi madrileny.
Sí.
I moltíssima gent es va parar a fer fotos pensant-se que formava part de Llum Barcelona.
Ah, vols dir que ja la gent no coneix, eh? Ja veu qualsevol cosa
gràcia.
I pensa...
Moltíssima gent molt turista.
Sí, ja, m'imagino. Gent
fi.
Que no sap ni on està.
Va,
el canvies... El canvies de ciutat i el poses on vés a saber.
Mira,
on li dona igual.
Va fer riure molt.
Bueno, escolta, Joan...
Què?
Hem parlat de la Julieta, que ahir va interpretar aquesta versió mítica, qüestionable, en aquest cas, d'Albeny. I, clar, això és del mite de Raimon, ho hem comentat, eh? Que segueix el vostre informatiu de Júlia i teu.
Sí, Raimon, parlant de Julietes.
Raimon, què faries tu en aquest informatiu?
Jo vull unir la meva veu a la de tots els que estan aquí.
Doncs vinga, endavant. Aporta, Raimon, aporta. Què vols dir?
Societat de consum...
La caravana, l'informatiu.
Minuts que passen de les 8 del matí i avui obrim l'informatiu de la caravana explicant-vos que Creatura d'Helena Martín i Samara Aquell de David Trueba són les grans triomfadores de la 16a gala dels Premis Gaudí, Júlia.
Sí, Helena Martín també ha rebut el Premi Gaudí a la millor direcció per la pel·lícula i és que la cinta partia com a favorita als Premis de l'Acadèmia del Cinema Català amb 15 nominacions. I a banda de millor pel·lícula i la millor direcció que ara dèiem, també s'han dut millor actor i actriu secundaris per Àlex Brendemühl i Clara Segura, millor interpretació revelació per a Clàudia Malagelada i millor muntatge.
I saben aquell de David Trueba s'han dut, com dèiem, 7 estatuetes. A quines categories però ha triomfat, Júlia?
Doncs mira, els actors David Verdaguer i Carolina Justi han rebut el Gaudí a millor protagonista masculí i femení, respectivament. Verdaguer es posa en la pell de l'humorista Eugenio i Justi representa Conchita, també humorista, i la seva parella. Precisament, tots dos actors han dedicat el guardó a Conchita, coincidint que sense ella no hi hauria Eugenio. El film de Trueba també ha estat guardonat a la millor direcció de producció, millor so, millor maquillatge, millor vestuari i també la millor direcció artística. I pel que fa a la resta de guardonats, Isabel Cuixet i Laura Ferrero han rebut el Premi Gaudí al millor guió adaptat per Un amor i Robot Dreams de Pablo Berger s'endú el millor Gaudí a la millor pel·lícula d'animació.
20.000 espècies d'abelles d'Estibaliz Urresola s'han dut el guardó també a millor pel·lícula en llengua no catalana i La Sociedad de la Nieve de J. Bayona ha guanyat el Gaudí a la millor pel·lícula europea, l'única categoria en què estava nominada.
Un dels actors, Santiago Bach, ha recollit el premi amb el director del film, Bayona, i dos guardons més, Joan. El premi especial del públic ha estat pel el mestre que va prometre al mar, un dels grans èxits des que es va estrenar als cinemes i, de fet, fa uns dies aquí a l'estudi vam poder entrevistar la seva directora, Patricia Font, però un dels moments més emocionants de la nit ha estat, sens dubte, quan l'actriu Carme Elias ha pujat a l'escenari per recollir el premi a millor documental per a Mentre sigui tu, l'aquí i l'ara, de Carme Elias, dirigit per Clàudia Pinto, narra el testimoni del dia a dia de l'actriu des que va ser diagnosticada Carme Elias d'Alzheimer.
I d'altra banda, també us expliquem que el fiscal del Tribunal Suprem suposa investigar Carles Puigdemont per terrorisme en el cas de Tsunami Democràtic.
Álvaro Redondo respon així a l'exposició raonada del jutge de l'Audiència Nacional que instrueix el cas, Manuel García Castellón, que va enviar al Suprem. Redondo sí que valora que els aldarulls que hi van haver després de la sentència del procés són constitutius, diu, d'un delicte de desordres públics, però no de terrorisme. Tot el contrari al que opina el jutge García Castellón, qui ha demanat d'assumir la investigació contra Carles Puigdemont perquè és aforat el ser eurodiputat. El fiscal ha elaborat un informe que posteriorment ha de rebre l'aval de la Junta de Fiscals. Serà demà dimarts quan la Junta estudiarà el document de Redondo i definirà un criteri davant la sala penal del Suprem. El tribunal haurà de decidir, per tant, si assumeix o no assumeix aquest cas. Recordem que la Fiscalia de l'Audiència Nacional ha recorregut la decisió del jutge perquè tampoc hi veu terrorisme i ha demanat que aquesta causa torni als jutjats de Barcelona.
Precisament, Júlia, recordem què diu García Castellón de la causa de Tsunami Democràtic.
Doncs el magistrat creu que era una organització estructurada i jerarquitzada i que el seu objectiu era, textualment, subvertir l'ordre constitucional, desestabilitzar econòmicament i també políticament l'estat espanyol i alterar greument l'ordre polític, l'ordre públic. En aquesta causa també es vincula la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, i el també diputat republicà, Rubén Wagensberg, instal·lat ara temporalment a Suïssa per assessorar-se jurídicament. Ara per ara, la causa està en fase d'instrucció i la investigació està prorrogada 6 mesos més.
I un dia com avui també us expliquem que el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, i la ministra per la Transició Ecològica i Repte Demogràfic, Teresa Ribera, es reuneixen aquest matí als serveis centrals del Departament d'Acció Climàtica a Barcelona per abordar diversos temes relacionats amb l'àmbit de la sequera.
Tot plegat per abordar les actuacions per fer front a l'emergència que viu el territori i que afecta 6 milions d'habitants. Des del govern esperen tota la col·laboració per part de la ministra Ribera amb suport al finançament de desalinitzadores i també amb vaixells d'aigua prominents de les conques de l'estat espanyol. Precisament s'espera que se certifiquin opcions com ara la de dur aigua de desalinitzadores com la de Sagunt al País Valencià cap a Catalunya.
I per la seva banda, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, diu que no li consta oficialment que el govern espanyol vulgui portar aigua desalinitzada des de la planta de Sagunt.
És una decisió en cas de fer-se efectiva, diu que li semblaria bé, tot i que el que més li preocupa és l'aigua pel consum humà.
El que hem de fer és estar molt amatents a allò que les administracions, en aquest cas el govern de la Generalitat i el govern de l'Estat, articulin per combatre els efectes de la sequera, sobretot en el consum humà. A mi el que em preocupa, efectivament el que ens ha de preocupar, i a mi com a alcalde el que més em preocupa en aquests moments, és garantir el consum humà, és a dir, que l'aigua arribi a les aixetes de la gent de la ciutat.
Collboni també ha dit que avui, dilluns, es reuneix amb la ministra també de Transició Ecològica, Teresa Ribera, i ha donat per fet que durant aquesta trobada els explicarà de primera mà quines són les intencions del govern espanyol en referència a la sequera.
Això sí, el mateix alcalde ha signat un decret per mobilitzar per urgència 14,4 milions d'euros per les actuacions que volen ampliar i millorar la xarxa d'aigua freàtica.
Una decisió que arriba pel decret d'emergència per sequera. Segons informa l'Ajuntament, les obres ja estaven previstes en el marc del Pla Endreça, però ara s'acceleraran amb l'objectiu d'augmentar el volum d'aigua freàtica disponible un 20%. De fet, la decisió és possible precisament perquè la Generalitat ha declarat la situació d'emergència i es fa seguint un pla tècnic propi del consistori sobre la substitució d'aigua potable per altres recursos hídrics.
Més que un altre pla, jo crec que faria falta un pla de gestió o pla de redistribució de l'aigua, i que aquest pla no anem tard, no. Anem tardíssim en fer-lo. Recordem que el 2007 ja hi va haver una sequera històrica on vam veure vaixells carregats d'aigua que arribaven al port de Barcelona, i sembla que a dia d'avui no n'haguem après res. I el sector de l'hostaleria és un precisament dels més preocupats per la situació de la sequera. Ara els hotels de Sitges estan estudiant diverses opcions per ajudar a reduir el consum d'aigua.
Tot i que sostenen que fa anys que estan, diuen, molt conscienciats amb el medi ambient, valora la possibilitat d'omplir piscines amb aigua de mar o d'instal·lar també gespa artificial, segons explica el president del Gremi d'Hostaleria, Òscar Stover, per seguir atraient els turistes, tot i aquesta delicada situació.
Nosaltres en algun hotel ja treballem amb aigua de mar des de fa molts anys i és una solució que funciona perfectament, igual que l'aigua. Hi ha gent que li agrada més, hi ha gent que li agrada menys, però bueno, al final és una solució que passa tots els controls sanitaris, es fa el tractament de l'aigua igual que es fa en una piscina d'aigua dolça, i bueno, doncs és una solució que si la cosa continua així, el que està clar és que vivim en un país on el turisme té una importància en el, no, en el PIB i s'ha d'intentar mantenir aquest visitant que ve.
Sitges té un consum mitjà de 246 litres per habitant i dia, segons les darreres dades de la Generalitat, de manera que supera els 200 litres per habitant i dia requerits a la nova fase d'emergència per sequera.
I un dia com avui també comença el judici a l'exjugador del Barça, Dani Alves. Se l'acusa d'agredir sexualment una noia a la discoteca Sutton de Barcelona. Els fets van passar el 30 de desembre del 2022. Des de llavors, el futbolista brasiler ha canviat fins a 5 vegades de versió. A l'Audiència de Barcelona, on és a punt de passar tot plegat, i tenim el nostre company Pau Massip. Pau, molt bon dia. Què ens expliques des d'allà?
Bon dia. Doncs en la primera declaració que va fer davant dels Mossos, Alves va dir que no coneixia de res la víctima. Les càmeres de seguretat de la discoteca el van desmentir. Llavors va dir que s'havien trobat al lavabo del reservat, però que no havia passat res. Un cop més, les proves li van portar la contrària. En aquest cas, les restes de semen que els Mossos van trobar al terra del lavabo i al vestit de la víctima. Llavors, l'exfutbolista blaugrana va assegurar que era la noia qui li havia fet una fel·lació i que va voler ocultar la infidelitat a la seva dona. La investigació policial també va demostrar que aquesta explicació era falsa, ja que va trobar restes d'ADN d'Alves a la vagina de la víctima. La noia també tenia una ferida al genoll que es va fer quan el brasiler la va tirar a terra, la va agafar pel coll i la va abofetejar. Les empremtes dactilars trobades a la policia catalana també confirmaven aquestes agressions. Llavors, Dani Alves va admetre que hi havia hagut penetració, però que havia estat consentida. L'última versió dels fets que ha donat el futbolista, coneguda a mitjans de gener, és que anava molt begut i no recorda res del que va passar. Per justificar una presumpta borratxera que fins ara ningú havia comentat, la defensa compta amb el testimoni de la dona de Dani Alves, Joana Sanz. Amb aquest argument, l'advocada d'Alves vol aconseguir una rebaixa de la pena. És la tercera lletrada diferent que el representa. Cap d'ells ha aconseguit que Dani Alves sortís en llibertat provisional. L'exfutbolista va anar a declarar a la comissaria el 20 de gener del 2023 i ja en va sortir detingut. Fa més d'un any que està en presó preventiva. L'acusació particular li demana 12 anys de presó i la fiscalia 9.
I el judici de Dani Alves, que ha aixecat molta expectació, hi ha 270 periodistes acreditats de 70 mitjans diferents. Està previst que en vinguin professionals de Brasil, de França, d'Argentina, de Mèxic, d'Alemanya i també del Regne Unit, Pau.
Sí, periodistes, això sí que no podrem publicar cap imatge ni cap àudio del judici. Aquesta és la decisió que ha pres el tribunal després que la fiscalia i l'acusació de la defensa l'acusació particular demanessin que l'audiència fos a porta tancada per protegir la víctima. La sala finalment no ho ha acceptat. Sí que diu que quan declari la noia se li pixelarà la cara i se li distorsionarà la veu. També ho farà darrere d'un biombo per no creuar-se amb Dani Alves. Tot plegat després que la mare de l'exfutbolista publiqués les seves imatges i el seu nom a les xarxes socials i la víctima patís una forta campanya d'assetjament a través d'internet. El judici està previst que s'allargui 3 dies fins aquest dimecres.
Pau Massip, des de l'Audiència de Barcelona, moltíssimes gràcies. Micròfons oberts, passi el que passi perquè ho expliquis durant aquest programa o durant els butlletins horaris d'aquesta casa. Que vagi molt bé.
Merci, igualment.
Un minut i arribarem a 9:15 del matí. No deixeu anar el cafè, que us expliquem més notícies d'aquest dilluns. En clau política, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, creu que Junts per Catalunya ha fallat el conjunt de Catalunya amb el seu vot en contra de la llei d'amnistia.
El socialista lamenta el bloqueig de la formació de Carles Puigdemont al Congrés dels Diputats en un acte que ha organitzat el PSC a Girona. Illa assegura que no entén el vot en contra i insisteix en que el projecte de llei normalitza la situació social, política i institucional de Catalunya.
Ja ho deien, venim a bloquejar. Això no es bloqueja. Bloquejant una mesura que nosaltres pensem, creiem, i el nostre, en fi, contacte amb la societat catalana, una mesura, una llei, per la normalització social, institucional i política de Catalunya, el millor resum de la llei és el títol de la llei.
Per això manté que seguiran negociant amb Junts per desencallar la llei d'amnistia. Salvador Illa ha avançat que seran generosos, diu, amb la formació i persistiran en girar foc.
I per la seva banda, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha defensat que la llei d'amnistia s'ha d'aprovar tal com està acordada i es va portar a votació la setmana passada i ha proposat que els encaixos legislatius que calgui es facin després.
Així mateix ho ha dit en una atenció als mitjans de comunicació des de Molins de Rei, on ha batejat aquest sistema com la via Ascens. La líder d'En Comú Podem ha afirmat que ara mateix la llei és sòlida i robusta i s'ha mostrat confiada que pot passar el filtre del Tribunal Constitucional i també d'Europa.
El que sí que per nosaltres és important que la llei d'amnistia, tal com està, és una llei que és sòlida, que és una llei robusta i que és una llei que pot passar el filtre del Constitucional i d'Europa. I per tant, jo crec que d'aquí no ens hem de moure i per aturar les ocurrències de persones que volen, no?, com el jutge García Castellón, que volen aturar la llei, que volen tombar la llei, doncs jo crec que és important en aquest cas, doncs, trobar un encaix legislatiu alternatiu.
Albiach no ha volgut entrar en detalls de quina hauria de ser la via per garantir que s'apliqui aquesta amnistia i ha remarcat que no és prudent fer-ho ara abans que s'aprovi la llei i, mentre diu, hi ha converses.
Mentrestant, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat el president espanyol Pedro Sánchez de suplantar els jutges i de dictar sentències com si fos el president del Tribunal Suprem.
Sí, ha criticat fortament l'actitud de Pedro Sánchez amb els seus socis aquests darrers dies.
Hemos visto a Sánchez vestido con la toga de magistrado, dictando una sentencia absolutoria para todos sus socios, diciendo que no hay ningún independentista que haya cometido ningún delito. ¿Desde cuándo el presidente del gobierno puede suplantar a los jueces? ¿Desde cuándo el presidente del gobierno puede dictar sentencias como si el presidente del gobierno fuese el presidente del Tribunal Supremo?
Feijóo ha criticat així que s'hagi trencat, segons el seu entendre, la separació de poders i l'estat de dret. I en darrer lloc també ha afegit que si, segons els socialistes i els independentistes, no hi va haver delicte de terrorisme, per quin motiu aquests volen incloure'ls a l'amnistia?
I més qüestions, perquè el govern ha commemorat aquest diumenge el Dia Nacional de l'Exili i la Deportació amb un acte d'homenatge a Portbou, que ha començat amb una ofrena floral al Memorial de la Retirada ubicat al Coll de les Belitres.
La comitiva, presidida per la consellera de Justícia i Memòria, Gemma Ubasart, i la consellera també de Territori, Esther Capella, ha recorregut el camí fins al Memorial Walter Benjamin. Es tracta d'una ruta de gairebé 2 quilòmetres per un dels principals punts de sortida cap a l'exili dels republicans catalans a les acaballes de la Guerra Civil. Durant l'acte, Ubasart ha remarcat la importància de recordar l'exili.
Creiem també que no n'hi ha prou en memoritzar llocs i dates, en romantitzar el passat, sinó que recordar l'exili és una eina per esdeveniments així no tornin a passar, no tornin a passar a Catalunya ni tornin a passar enlloc més.
La consellera també ha lloat el llegat històric de figures del panorama polític i intel·lectual català que, diu, van haver de fugir i exiliar-se, com ara Lluís Companys, Mercè Rodoreda, Pere IV o Pompeu Fabra.
Precisament, els Mossos d'Esquadra van recollir divendres fins a 10 objectes explosius de la Guerra Civil en 4 municipis de la demarcació de Lleida.
La policia, concretament, va retirar 7 artefactes a Montoliu de Lleida, un projectil d'artilleria a Tàrrega, un fragment d'artilleria a Torrebesses i una granada de morter d'Espiga a la Seu d'Urgell. Els Mossos recorden que en el cas de trobar un artefacte explosiu pel territori cal contactar de seguida amb el 112 perquè el TEDx pugui recollir-lo del lloc amb seguretat.
I atenció a aquesta notícia, perquè un grup d'aspirants al cos de bombers de la Generalitat ha denunciat irregularitats en l'últim procés d'oposicions, com que durant la revisió mèdica una 20ena d'aspirants van haver-se de treure els sostenidors durant un electrocardiograma.
Sí, les denunciants afirmen que aquesta situació les va fer sentir molt incòmodes, una denúncia que ha arribat en una carta anònima enviada a l'emissora i també al Departament d'Interior. Fons de la Conselleria han demanat que tothom que s'hagi vist en una situació incòmoda ho comuniqui immediatament. La revisió mèdica la feia una empresa externa, però la Generalitat ja ha anunciat que actuarà i depurarà responsabilitats si cal.
I fem també un apunt sanitari perquè el 2023 s'haurien diagnosticat a Catalunya 42.111 tumors malignes, segons estimacions del Departament de Salut. D'aquests, 23.945 en homes i 18.166 en dones.
Els més freqüents entre els primers són els de pròstata, colorectal, pulmó, bufeta urinària i fetge. Suposen el 63% del total en homes, entre les dones, el de mama, colorectal, pulmó, cos uterí i pàncreas. Suposen, en aquest cas, gairebé el 60% dels diagnòstics. La supervivència als 5 anys d'aquest diagnòstic és del 65% en dones i del 53% en homes, segons les estimacions que fa Salut. El tumor més freqüent, agrupant tant homes com dones, és el de colorectal, amb una supervivència del 64%.
I pagesos i ramaders han protestat aquest diumenge a la tarda contra les polítiques agràries en marxes lentes organitzades en diferents punts de la demarcació de Lleida.
Les mobilitzacions s'han dut a terme a la C-14, a l'Alt Urgell i a la Noguera i a la C-13 al Pallars Jussà, dificultant molt la circulació de vehicles i els trajectes de tornada de la població que han passat el cap de setmana a les comarques de muntanya. Les accions són el preludi de les mobilitzacions que hi ha previstes per aquest dimarts arreu de Catalunya, organitzades en aquest cas per la plataforma 6F. És Gerard Cardona, pagès del Pallars.
Sí, el dimarts, que és el dia de la mobilització grossa, tant a Catalunya com a Espanya, el govern, el departament, tota aquesta gent ens fa cas i s'ofereixen a dialogar, es munta una taula i ofereixen mesures, no hi ha cap tipus de problema, no hi haurà més protestes. Que continuen les coses com fins ara, que les restriccions d'aigua sempre són pels mateixos, que tot continua igual, doncs llavors és igual, cada cap de setmana podem estar així.
Els pagesos també van dur a terme diferents marxes lentes per algunes carreteres catalanes el passat divendres, com a la N-230 al Pont de Suert cap a Viella o a la C-14-12B d'Isona cap a Tremp.
I atenció, perquè en parlarem de tot plegat en aquest programa al punt horari de les 9 del matí, i ho farem amb dos pagesos del territori, com Germán Domínguez, pagès de Sant Boi de Llobregat, ell només fa 9 anys que s'hi dedica, tot plegat, i Josep Oliveres, pagès del Penedès, ens explicaran la seva situació. I a aquesta hora obrim també plana de successos. La Guàrdia Urbana de Barcelona va precintar cautelarment aquest cap de setmana un local que funcionava com a discoteca After, al barri del Raval, al districte de Ciutat Vella.
Sí, el club estava situat concretament a la plaça de Santa Caterina, tenia la persiana principal abaixada i s'hi entrava per una escala comunitària de la finca. Els agents de la Guàrdia Urbana van localitzar 43 persones fumant, bevent i ballant a dins del local que ja havia estat precintat anteriorment pel consistori barceloní. A més de la infracció de funcionar com a discoteca sense cap mena de llicència, el club After tenia la porta principal, com dèiem, tancada, els extintors caducats, manca d'il·luminació d'emergència i els passadissos obstaculitzats.
I quatre persones han resultat ferides aquest diumenge després de veure's implicades en un xoc entre un cotxe i una furgoneta a la C-66 al seu pas per Serinyà, al Pla de l'Estany.
Segons Trànsit, fins al lloc de l'accident s'hi desplaçaven quatre ambulàncies i un helicòpter del SEM, a més de 5 dotacions als bombers que havien de fer tasques d'excarceració. El SEM informava que dos dels ferits es trobaven en estat greu i els altres dos en estat menys greu. Tots eren traslladats a l'Hospital Trueta.
També us expliquem que el Festival Tòtem de Tortosa tanca la segona edició amb uns 3.000 espectadors després de 5 dies de funcions i una oferta de teatre musical que reivindica les obres en català i la preservació de l'accent ebrenc en els espectacles.
Enguany s'ha ampliat el ventall de públic més enllà del familiar, com és el cas de l'Adul, en Full Monty o Tres Desitjos, de la companyia Sinàptica, tal com ha informat Marga Julià, directora artística de la companyia de Tortosa.
Així com la primera edició va ser un festival centrat en el teatre familiar, aquest any no, volíem que fos per públic familiar, però també per públic adult, i així està, que els espectacles estan el de divendres, com els deien, per públic adult, i molt, molt contents. Un dels objectius de Tòtem és difondre el teatre musical a les escoles, com a eina també de transmissió de molts missatges que es poden fer.
Segons Julià, el certamen es basa en la diversitat de gèneres de les obres, la transmissió de valors a través dels musicals i els preus populars. L'organització encara el futur amb optimisme i la possibilitat de créixer territorialment en aquesta tercera edició.
I quatre parelles finalistes s'han disputat aquest diumenge a l'Espai Firal al Sucre de Vic el títol de millor equip de Catalunya del concurs català de gossos tofonaires.
El repte era trobar quatre tòfones amb el mínim temps possible i sense superar els 4 minuts. Cada equip tenia preparada una parcel·la amb quatre tòfones enterrades. El gos havia d'indicar on estaven i el tofonaire extreure-la i aixecar-la el més ràpid possible. Així valorava Josep Casals, un dels participants, al nivell vist a la prova.
Molt nivell, però moltíssim, moltíssim, moltíssim. És dels anys que potser hi ha hagut més nivell. Jo crec que és l'any que hi ha hagut més nivell, sí.
Aquesta era una de les activitats del Truforum Vic, que aquest diumenge ha tancat portes amb més afluència de visitants que l'any anterior i totes les activitats plenes.
39 minuts que passen de les 8 del matí, Plana Esportiva.
La caravana.
I en esports us expliquem avui que el Barça és tercer a la Lliga després de guanyar aquest dissabte l'Alavés per 1-3. A més dels 3 punts importants per seguir en posicions europees, el porter de l'equip, Ter Stegen, ja ha completat aquest diumenge una part de l'entrenament amb el grup i el seu retorn estaria molt a prop.
Sí, recordem que l'alemany ja havia fet alguna sessió individual, però aquest mateix diumenge ja treballava amb la resta de l'equip durant almenys uns minuts. Ter Stegen no defensa la porteria blaugrana des del passat mes de novembre, quan va ser baixa per una hèrnia discal que el va obligar a passar per quiròfan per poder accelerar així la seva recuperació. Xavi Hernández, en roda de premsa prèvia al partit de Lliga d'aquest dissabte, ja anunciava que el porter podria estar preparat per competir ja mateix el diumenge 11 contra el Granada.
Mentrestant, el Madrid segueix líder en solitari a la Lliga, però amb només 2 punts d'avantatge sobre el Girona, després d'empatar a 1 el derbi madrileny contra l'Atlètic.
Sí, un solitari gol d'Abrahim Díaz de la primera meitat semblava que donaria la victòria als blancs, però Marcos Llorente, al temps afegit, empatava i els matalassers aconseguien rascar un punt de la seva visita al Bernabéu. El Girona, per la seva banda, és segon a la Lliga després d'empatar aquest dissabte contra la Reial Societat, però el proper cap de setmana podria recuperar el liderat si guanya el Madrid. Els de Xolo, d'altra banda, perdien la tercera posició a favor del Barça després d'aquest empat i ara són quarts, amb 48 punts.
I a la segona divisió l'Espanyol salva els 3 punts després d'un gol al temps afegit i de penal de Braithwaite.
Sí, un Martin Braithwaite que, sens dubte, era el gran protagonista d'aquest partit després de ser l'autor dels 2 gols que certificarien la victòria perica i salvarien, almenys de moment, els mobles de l'entrenador Luis Miguel Ramis. El danès s'avançava al marcador amb una diana que només havien transcorregut 2 minuts del partit i ja a la segona meitat de la Fuente empatava el partit i encenia encara més la grada que demanava la dimissió de la directiva. Quan semblava que el resultat no es mouria, un Braithwaite salvador transformava la pena màxima per deixar els 3 punts a casa i també per consolidar-se com el pitxitxí de l'equip amb 14 gols. L'Espanyol és quart a la classificació amb 41 punts.
Pel que fa al Barça femení, goleja 4-0 l'Sporting de Huelva i segueix imbatut a la Lliga.
Sí, perquè les de Jonathan Giralde han guanyat de moment els 15 partits disputats i lidera la classificació amb 45 punts, no un més que el Real Madrid, que és segon, en aquest cas amb 36. Clàudia Pina, als 20 minuts, anotava el primer gol de falta directa i 6 minuts més tard l'àrbitre assenyalava penal per mans de Patricia Emiró i la mateixa Pina el transformava, firmant el 5è gol de la temporada. Era el 76 quan una passada de Mariona finalitzava amb una gran jugada personal de Caroline Graham per fer el tercer i ja el temps afegit. Brooks marcava el quart del partit, assistida també per Caroline Graham. Ara, les de Giraldez tenen ja la vista posada en el partit del proper dimecres. Serà contra el Sevilla als quarts de final de la Copa del Rei.
Per cert, que si l'altre dia us explicàvem que cap al 2030 Barcelona vol acollir la final del Mundial de Futbol, la del 2026 ja té lloc i serà a Nova York.
Sí, és la competició que organitzen conjuntament els Estats Units, Mèxic i Canadà. Se celebrarà concretament al MetLife Stadium d'East Rutherford. El Mundial del 2026 serà el primer, de fet, que jugarà amb 48 seleccions en comptes de les 32 habituals. De fet, hi haurà rècord de 104 partits en total. Mèxic acollirà el partit inaugural d'aquesta competició. Serà l'11 de juny a l'estadi Azteca de la ciutat de Mèxic. Els Estats Units assumiran gran part d'aquest torneig i comptaran més d'un una desena de seus. A banda de la ciutat de Mèxic, el país també acollirà partits a Guadalajara i Monterrey, Vancouver i Toronto. Seran les ciutats canadenques per aquest Mundial.
I el Barça de bàsquet ha perdut davant un gran València bàsquet que remuntava i s'acabava imposant per 76-79.
Sí, és que els de Roger Grimau arribaven a situar-se 14 punts d'avantatge dels seus rivals gràcies a una gran segona meitat. A partir del tercer quart, però, els valencians pujaven aquest nivell i neutralitzaven l'equip català, que no sabia com frenar-los als instants finals del partit, gràcies també a una actuació liderada per Jaime Pradilla amb 15 punts i Semi Ojeleye amb 17. Els màxims anotadors pel Barça eren Willy Hernán Gómez amb 16 punts i Jabari Parker amb 12. El tècnic del Barça, Roger Grimau, valorava així el partit.
És una llàstima, perquè guanyant avui fèiem una setmana fantàstica, perquè crec que no només per resultats, sinó perquè crec que l'equip ha jugat realment bé, tant el primer partit com el segon, amb una pista com Estrella Roja, que és molt difícil. I avui, ja et dic, l'inici ha estat bé fins que hem rebut aquest parcial, que després com no ens hem sabut aixecar bé per rematar el partit, o almenys per tenir l'opció de guanyar-los. Una llàstima, sempre que perds tot es magnifica molt. Intentarem que sigui això, només una derrota, i ja està, ja seguir treballant.
Recordem que el Barça és tercer a la Lliga, 28 punts per sota del Real Madrid i l'Unicaja.
I derrota també del bàsquet Girona per 92-79 contra el líder del Madrid, oferint, però, una bona imatge.
Tot i que els catalans no feien saltar la sorpresa al Wissing, mantenien a ratlla l'equip rival fins pràcticament al final del tercer quart, i prova d'això és que al descans l'equip de Chus Mateo només tenia 4 punts d'avantatge sobre els gironins, 48-44. La represa, la bona selecció de tir d'Iro Egbu, els triples de Pons ajudaven a frenar una mica la superioritat dels locals. En el tram final, el físic de Poirier, però, que acabaven 19 punts i 10 rebots, rellançava els madridistes, que s'acabaven imposant en contundència. Tot i la derrota, l'equip es mostrava una evolució en el seu joc des de l'arribada del tècnic.
Victòria també in extremis, en canvi, del Baxi Manresa, que ha superat per 93-94 Granada.
I amb aquest triomf, els del Bages encadenen la seva tercera victòria consecutiva, la dotzena de la temporada, que els deixa vuitens a la taula classificatòria. El partit, de fet, era molt ajustat i els manresans es veien per sota en el marcador durant pràcticament tot el maig, després d'uns grans segons quarts dels locals. L'equip de Pedro Martínez, però, no baixava els braços i aconseguia una victòria molt important gràcies a una cistella als últims segons de la toma Narcís Steinsbergs.
I en tenis, Paula Badosa suma un nou revés. La catalana s'ha donat de baixa del torneig 500 d'Abu Dhabi, que comença justament avui.
Estava previst que la de Begú debutés contra la ucraïnesa Angelina Kalinina, i tal com havia deparat el sorteig realitzat aquest dissabte, tot i que Badosa s'havia retirat el passat dimecres del torneig de Tailàndia per problemes d'espatlla, de manera sorprenent, 3 dies després apareixia el quadre d'Abu Dhabi amb rànquing protegit i com alternant d'última hora. No obstant això, la catalana es desplaçava aquest diumenge des de Dubai a Abu Dhabi per fer oficial la seva baixa d'aquest torneig. La següent parada en el calendari femení és Doha, serà de l'11 al 17 de febrer, i ara, per tant, la incògnita és si Badosa ja estarà recuperada per tornar a competir.
I finalment us expliquem en esports que els catalans Oriol Cardona i Marta García guanyen l'or en relleus mixtos a la Copa del Món a Suïssa.
Precisament, Cardona canviava de parella esportiva per fer la prova de relleus, un canvi que es prenia per decisió tècnica del seleccionador Guillem Sancho, però que funcionava a la perfecció en aconseguir la màxima distinció, l'or. Fins ara, Cardona havia fet equip amb la granadina Anna Alonso. Oriol Cardona i Marta García ja havien competit, de fet, junts. És més, la primera medalla que van aconseguir la van obtenir tots dos junts com adolescents. Això va ser l'any 2011. Ara la Federació Espanyola de Muntanya es prepara per als Jocs Olímpics d'hivern de Milà, Cortina d'Ampezzo. Davant d'aquest or de la parella formada per Cardona i García, es pot replantejar la parella esportiva en favor de la catalana.
Julià.
Joan.
Respira, eh?
Gràcies.
Gràcies
som
a tu.
Som per respirar. Fins ara.
Fins ara. 47 minuts que ha passat de les 8 del matí i anem a la cara B.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Vinga, va, Núria, de què ens parles avui a la cara B?
Mireu, avui la primera notícia d'aquesta nova edició de la cara B està dedicada a tots els conductors i conductores de cotxe. Aquí, matís important, de Barcelona.
Ep.
Ai. Per tant, comencem forts, perquè sabeu que conduir per Barcelona no és gens fàcil, eh?
Et fa tanta il·lusió, Julià.
Perquè és un... Vull saber, perquè és un perill. Jo tinc
sí,
por.
Sí, sí, veus? Molt bé, molt
és així,
bé.
És així, és així.
Clar, conduir per Barcelona no és fàcil. Aparcar en creuer és menys. De fet, ara en parlarem. Per tant, us he de preguntar qui de vosaltres condueix o ha conduït cotxe alguna vegada per Barcelona.
Home. Jo.
Júlia Julvé jo, diu sí.
Jo ho tinc fàcil, això.
Jo moltíssim. Tu no,
sí, no?
Ja, ja.
No, no, el Rafa, el que més.
Jo sí, jo sí.
Sí, eh? I què tal l'experiència? Gratificant, eh?
Bueno, una merda.
Va, directament, eh? No, val,
és que Barcelona és... O sigui, és cert que agafem por, però jo tinc molta por a les retencions, als carrers tallats, a no calcular bé el temps, no sé, i aparcar, evidentment, aparcar. És,
aparcar és que no, no és fàcil. Aparcar. Llavors, els conductors i conductores sabreu que, i ara ens ho deien, Rafa, de fet, que estacionar a la ciutat comtal no és gens fàcil.
No.
De fet, al marge de pàrquings de pagament o estacionament regulat, trobar aparcament gratuït a la ciutat de Barcelona és una missió impossible.
Gratuït. Sí, sí, és així.
Existeix, gratuït.
Sí, existeix. N'hi ha alguns, però ja us dic, és una missió impossible. No, per pocs que n'hi ha, no els trobes mai perquè sempre estan ocupats. Llavors, com és evident, davant la desesperació per trobar aparcament i les presses que sovint marquen el nostre dia a dia, alguns conductors opten per jugar-se-la i el que fan és aparcar el cotxe, encara que sigui una estona, en un espai prohibit.
Sí.
Mira, això ho ha fet tothom.
Tothom.
Jo sóc la primera que ho he fet.
Ho ha, ho ha fet tothom.
Ho ha fet tothom.
Mea culpa.
Algunes persones més que d'altres, i després s'acumulen les multes.
Tothom, tothom, tothom.
Però tothom ho ha fet. Llavors, no és el correcte, però a vegades és inevitable. Per exemple, sense anar més enllà, perdona, eh?
Sí.
Has d'anar a l'estanc. Que des d'aquí dic no al tabac, però has d'anar a l'estanc.
Ah, l'estanc de tabac.
Sí,
val, val, val.
Sí. Clar, bueno, el tabac, no sé aquí a Barcelona com li dieu, jo a casa meva dic l'estanc.
Dius no al tabac, però agafes l'estanc com a exemple.
Has d'anar a comprar pa.
Val.
Què has de fer? Has d'estar 4 hores buscant aparcament gratuït?
Perdó,
gratuït.
És que ets de Banyoles i havia confós estanc amb estanc.
Sí, jo ui, també. Ui, 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 no entrem aquí, No entrem aquí, sisplau,
perdó, perdó.
No, doncs el que deia, has d'anar a comprar un tortell, per exemple, per dinar diumenge. I no trobes lloc. Has d'anar a pagar un pàrquing? No, doncs deixes el cotxe a qualsevol lloc. I aquesta és la realitat, perquè hi ha molts cotxes i pocs aparcaments.
Sí.
Perdona, i els agents que es dediquen a multar aquesta noble tarea que tenen, tenen com un sisè sentit?
Són agents cívics, eh?
Sí, sí, sí.
Com, com?
Són agents cívics.
Cívics.
Clar, si fossin incívics, ells...
Doncs escolta una cosa, tenen un sisè sentit? Jo no sé com els entrenen, si tenen un xip al cervell que els hi ha posat l'Elon Musk, però tu deixes el cotxe 30 segons...
No, no, t'ho veuen, t'ho troben.
I apareixen del no res, com ninjas, són ninjas. Una cosa increïble.
Llavors, per què us dic tot això? Doncs perquè ara aquestes infraccions queden registrades en un informe d'avaluació de la indisciplina d'estacionament que ha elaborat l'Ajuntament de Barcelona, qui s'ha encarregat d'analitzar quins són els carrers de la ciutat on ningú comet infraccions d'aparcament i també aquells punts on més infraccions d'aparcament es cometen mensualment.
Jo crec que sortien noms de persones de qui jo estaré a la llista segur.
M'agradaria, m'agradaria.
Sí, sí, sí.
Llavors, a qui hem vingut a jugar en aquesta cara B? Ja ho sabeu, així que anirem a apostar i em dieu quins creieu que són els carrers on ningú aparca malament.
Home.
Una pregunta molt complicada, perquè Barcelona és molt gran.
Està molt bé.
Mira, com a pista us diré que en total són 7 carrers, per tant teniu més marge.
Compte.
I que les dades són del novembre del 2022 al febrer del 2023. És a dir, no són dades molt actuals, que diguem-ne. Va, mulleu-vos.
Mira,
on ningú aparca malament, eh?
3 de carrers.
Ostres.
Sí, jo diré carrer Aragó.
No sé.
Uf.
Avinguda Diagonal, on no s'hi pot quedar aparcar i, per tant, és impossible aparcar malament.
Bueno, bueno.
Ah, però
hi ha càrregues i
descàrregues.
Clar, els càrregues i descàrregues també compten
també
aquí,
compten,
No s'hi val estacionar allà.
Clar.
I Enric Granados.
Molt bé, Joan, un 0, eh? Genial, a veure, no és fàcil. Algú es vol mullar? Voleu intentar-ho? No, eh?
Gràcia.
Val? Fatal, també.
També.
Jo diria carrer Gran de Gràcia, però també et puc dir altres coses de carrer
Gran
de Gràcia.
Mira, jo us explico perquè no era senzill. En aquest cas, els 7 carrers on tothom compleix la normativa, en principi, perquè us dic que són dades fins al febrer del 2023, per tant, potser ja hem rebentat la mitjana. Llavors, els carrers són Ronda de Guinardó, en la posició número 1. Allà la gent es veu que respecta i aparca bé. En el número 2, Passeig de Josep Carner. El situeu, en el mapa?
Sí.
Jo no massa, però...
Bé, doncs allà... Carrer de Mallorca, en el número 3.
Mallorca, sí.
Carrer d'Estrides Maillol, en el número 4.
Arístides Maillol.
Arístides Maillol.
Ah, això mateix.
El del Barça.
Avinguda de Xile, en el número 5.
Mm-hmm.
Avinguda de Pedralbes, corroboro, perquè jo hi passo molt per allà i és veritat que la gent respecta molt tot, en el número 6.
Per Diagonal, són cívics.
Sí, o també parquen directament en un pàrquing privat i s'estalvien el problema.
Podria ser això.
O tenen xòfer directament.
O tenen xòfer, sí, també podria ser. I en últim lloc, a la posició número 7, Avinguda de l'Estatut de Catalunya. Allà sembla ser que les persones també estacionen de manera correcta.
A la Ronda Guinardó, que hi he passat sovint per allà, ja em perdonareu, però...
No et quadra?
No et quadra.
No acaba de quadrar gaire.
Ronda Guinardó.
No, no.
A mi també...
I ara està a la posició número 1,
Hi ha molta doble fila allà,
Tots els altres dic, bueno, vale. Ja, però doble fila no és estacionar, no?, en principi. Doble fila...
És estacionar, però no aparcar.
Sí.
Perquè què considerem estacionar? Deixar el cotxe parat i que ningú estigui dins? Perquè Doble Fila pots estar allà...
No, no, estem parlant de que tu aparques el cotxe i te'n vas a futbol.
I marxes sí, sí. A pel Tortell.
És veritat
o...
que hi ha un vocabulari diferent entre estacionar, que pot significar fer una parada dos minuts... DGT. En fi, aquests carrers que us acabo de dir, atenció, perquè són els carrers on cap vehicle comercial o particular ha comès cap infracció de les que es computen a l'informe, i cap infracció significa cap aparcament en un carril bici, cap aparcament a una zona d'estacionament regulat blau o verd, cap estacionament a la vorera, mira, ara ho deia, Rafa, cap estacionament en doble fila, o fins i tot cap estacionament al càrrega i descàrrega. I això està molt bé, s'ha de celebrar. Sí, no? Sí. Llavors, a l'altra cara de la moneda, el carrer de la ciutat que més infraccions ha registrat en aquest període de temps, m'ho voleu dir vosaltres? Val més?
El que més?
No. El que més, sí, sí.
El que més, jo m'atreviria a dir Major de Gràcia.
Sí? Major de Gràcia.
És
sí.
Molt complicat.
No.
No sé.
De moment no.
Jo no jugo perquè no sé què dir.
Mireu, doncs és el carrer del comerç del barri gòtic. No m'ho esperava tampoc gens, gòtic. Eh?
Ah, però sí. Hi passen cotxes per allà?
El que es veu que el carrer del comerç, sí. No sé, ho diuen aquests.
És estret, carrer comerç.
Doncs mira, potser per això la gent no aparca, perquè és molt estret. Llavors, atenció, perquè en aquest carrer s'ha registrat una taxa d'incidències d'1,37 per cada 100 metres de via.
Apa, aquí.
I, per si us ho esteu preguntant, completen el podi dels carrers amb més infraccions, el carrer Balmes.
Mira. Ho he dit jo, imagina't que no.
És veritat, és que no, estic lenta, Júlia, són les 8 i mitja. No, les 9 ja gairebé, mira que tard que anem.
Molt bé, Júlia.
Doncs molt bé, Júlia, el carrer Balmes en segona posició, el carrer Trafalgar en tercera posició.
Trafalgar, sí, aquest mola, aquest hi ha una comissaria allà.
Sí, doncs mira, el carrer Montaner també està en aquest rànquing, el carrer Escòcia i la República Argentina.
Fixa't.
Aquests serien els carrers on,
també el tinc
on la gent aparca, on li surt del cervell, bàsicament.
Fixa't.
Llavors, sincerament, zero sorpreses. Jo encara n'afegiria algun més. Major de Sarrià, per exemple, és un carrer on tothom aparca on vol. Em sorprèn que no estigui aquest rànquing, però...
Els majors de poble,
sí,
diguem-ne...
Clar, és que la gent s'ho agafa com mentalitat de poble.
No?
I aparca en un moment allà on sigui.
Tu
en
saps fi. De primera mà.
Jo ho sé de primera mà. Sí. Llavors, avui sabeu quins són els punts de la ciutat on més i menys infraccions d'aparcament es registren. No sigueu com aquestes persones que aparquen a qualsevol lloc. Doneu voltes com uns negats, gasteu gasolina, que tot està molt barat, i no perquè on no toca.
Jo quan intento aparcar... Jo no tinc pàrquing, eh? Jo intento aparcar al carrer a casa, i em fa... A veure com us ho dic. Em fa de vegades vergonya, perquè he de passar tantes vegades per el mateix lloc, que la gent em mira com dient... Pobre pringa.
Mira.
Quin loser que no té part.
Home, és que...
I porta una hora donant...
De vegades, estàs molta estona.
De vegades he parat perquè recomanen que cada hora i mitja has de descansar, si estàs conduint.
Però quan és el cop que has trigat més?
Clar, sí. Gran pregunta.
Clar, igual has trigat una... Bueno,
no sí, ho sé, sí. Mogollon. Desesperat de parar i de dir, bueno, m'agafo uns minuts per reflexionar.
Per descansar.
Per tant, jo dic una cosa, sí, sigueu legals i aparqueu on toca. Però, escolta, no ho posen fàcil,
no,
què vols que digui?
Mira, masses cotxes per tan poca ciutat.
Sí, sí, és així. En Jordi Carretera em deia que el màxim que ha trigat en aparcar és un dia de Reis, 1 hora 40 minuts.
Déu-n'hi-do.
Doncs mira,
com no et vols desesperar?
Jo estaré per ahir.
Sí. Per això és millor anar en bicicleta.
Fixa't.
En fi.
Vinga, va, més cosetes d'aquesta cara bé.
Va, canviem de qüestió, perquè en un dia com el d'avui també us vull parlar de gelats.
Ah, mira.
És un gir radical de tema, però és dilluns, necessitem una mica d'alegria, i us pregunto, us agraden els gelats? Crec que us ho he preguntat alguna vegada, però anirem actualitzant perquè anem tenint oients nous,
Joan,
per tant.
El Joan molt, els italians.
Molt, eh? Molt. Molt. Sí. Molt.
Sí, sí. El gelato.
El gelato.
El gelato.
General. Júlia.
Sí.
Normalet, eh? No...
A mi m'agrada molt el de stracciatella, ja està.
Mira, veus?
Molt bé, bon gust, bon gust.
Jo dic que quan era petit tenia el gran dubte existencial de... Em preguntava molt de què vivien les gelateries quan era hivern. Ara ja no m'ho pregunto tant.
No, perquè no hi ha hivern, pràcticament. Poc se'n parla del temps que ha fet aquest cap de setmana,
sí.
A tu, Rafa, t'agraden?
Sí, però no és la meva primera opció mai, un gelat. No, tampoc m'apassiona, sí que me'l menjo, eh? I gaudeixo. Però no sóc un apassionat, Joan.
Bé, doncs, molta atenció als amants d'aquest postre, perquè ara una conegudíssima i alhora també tradicional gelateria de la ciutat regalarà gelats i també altres productes estrella,
ep.
Per tant, t'interessa. Per celebrar l'obertura d'una nova botiga d'aquesta cadena.
No. Jo, mentre sigui gratis...
Clar, exacte. No, i ara us ho explicaré, però no només regalaran gelats, sinó creps, smoothies, de tot.
Aquí, eh?
El Rafa ens porta en cotxe.
Vinga.
Perfecte. Sí. I si no trobes estacionament, la Júlia i jo baixem a buscar els gelats i tu t'esperes amb en Joan.
Ara.
Llavors, això, perdoneu, però és una meravellosa notícia. Sí. Tot està caríssim, doncs anem a celebrar que hi hagin establiments que regalin productes. Sí, llavors, segurament us esteu preguntant quina és aquesta gelateria, i és la Badiani, una gelateria conegudíssima en aquesta secció, perquè n'hem parlat alguna vegada, i que està a punt d'obrir el seu quart local a la ciutat Comtal. Per tant, els hi va molt bé, quatre locals a la ciutat, és de celebrar-ho. I és per això que aquest nou local, que es trobarà al carrer Mandri número 37, això és el barri de Sant Gervasi, oferirà al seu públic una sèrie de jornades entre el 6 i el 14 de febrer, és a dir, de demà i fins al dia de Sant Valentí, per donar a conèixer als seus clients els seus productes. Van innovant i volen que la gent ho provi abans de comercialitzar-ho. Llavors, per si us interessa, la primera jornada serà demà, dimarts dia 6, durant el matí, cosa que ens va una miqueta malament. Però podem enviar algú que hi vagi i ens porti gelat, eh?
Sí, per què no?
La raga.
Sí. I en ella, els assistents podran tastar... En aquesta primera jornada es tastaran els cafès i els croissants que prefereixin entre els disponibles de la carta. Per tant, aquí no tenim, de moment, gelats. Però escolta'm, tu vas al matí, et donen un cafè i un croissant gratis, ja comences el dia superbé.
Clar, 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 és així.
Llavors, la segona jornada serà el dimecres dia 7 i en ella s'oferiran brioixos de gelato durant tota la tarda.
Brioixos,
no n'has provat mai, Carl.
No n'has provat,
jo
eh?
Jo tampoc.
Doncs és una
és
combinació
extra, boníssim,
que,
boníssim.
Dita, però dius, ui, quina cosa més rara.
Però i com...
O sigui, un brioix i dins hi va la bola de gelat.
Mira, tu t'has d'imaginar com un gofre amb gelat.